La finestra d'Antonio Niebla.
Bona nit, Gemma.
Hola, Antonio. Ja veig que avui parlaràs d'un altre personatge de l'art que està molt vinculat amb Sant Celoni.
Sí, sí, Gemma. Avui toca parlar del galerista René Metras. De jove, aquí a Sant Celoni era conegut per el fill del francès. El senyor Metras, el pare, havia sigut molts anys director de la fàbrica Pàmies de Sant Celoni. René era un home pèl-roig, baixet, i molt alegre i simpàtic. Va estudiar Belles Arts i pintava, però va néixer per ser marxant i promotor d'art.
Va tenir també una galeria a Barcelona, al Consell de Cent, durant molts anys, no?
Sí, senyora. En 1962 va inaugurar la Galeria René Metras, una de les dues millors galeries d'Espanya. L'altre estava a Madrid i es deia Juana Mordó. Curiosament, també filla i dona d'un francès. Durant una dècada va ser les galeries punteres internacionals a Espanya.
Però va exposar molts dels pintors de 10 al 7.
També. Però realment, el que li va donar fama i categoria internacional va ser a les exposicions d'artistes com Hans Hartung, Art, Basel, Futrier, Vasarely, Fontana i molts altres, a part de la gran amistat que tenia i va tenir tota la vida amb Tàpies, Cuixart, Miró, Pons, Joan Brossa. També va estar vinculat a la revista de Balset com a tresorer i va col·laborar en moltes ocasions. Per mi va ser el mestre dels galeristes catalans.
I a més era molt amic teu i col·lega.
Sí, jo me l'estimava molt. Sí, René era un tipus sensacional. Li vas conèixer en 1970. Era un bon conservador. Conversador volia dir. Era tot el contrari, conservador. I molt cool. M'agradava molt parlar amb ell. En 1980, per pura coincidència, van ser elegits tots dos membres del jurat de la primera Bienal Internacional de Pintura de les Palmes de Gran Canària. Van tenir una setmana molt moguda. René era dinàmic i alegre, van riure molt i va muntar un ciri de molt de cuidado.
Ai, 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 que ara això vol dir que ens sortiràs amb una de les teves vivències, Antonio. Explica.
La veritat que tens raó. En Canàries, fent la selecció de quadres a la sala d'exposicions, em visita un senyor molt elegant, amb pinta d'indià. Va mirar-se els quadres lentament i després d'una conversa sobre el menjar a Canària i a Catalunya, ens diu: ¿Dónde me comen ustedes hoy? Nosaltres no sabíem, encara, perquè no havíem decidit res. ¿Por qué no vienen a comer conmigo? Va, les invito. René i jo estàvem sorprès amb tanta simpatia i generositat. Eren quasi les dues i ens porta a un restaurant rus de nom La Balalaika. A l'arribar, el senyor ja tenia reservada una taula especial. Tot era ostensós, Gemma. Cuixins enormes de vellut vermell sota la taula per posar els peus, que ens enfonsaven els peus dins del cuixí. Biombos i làmpades enormes i tres cabarets per nosaltres sol, allí pendent de què volíem. En un moment, la taula era plena de plats, vins, copes i al final uns postres exquisits.
Aquesta història ha començat a Sant Celoni, ha anat a les Illes Canàries i segueix ara una taula russa. Veurem on acaba, eh?
Ai, com la vida misma. Sí, tot és excepcional. René i jo estàvem bocabadats i el més important va ser la música. Tenien la sensació d'estar dinant a Rússia. Dos senyores de Fampanant amb violins van tocar Ojos Negros i diverses cançons especial per a la nostra taula, que estàvem patidifuso. Després del menjar com cosacs, beure dos ampolles de bordeo i la clàssica vodka per digerir al dinar. Ens diu el senyor que el cafè lo prenem a casa seva. René i jo, que havíem sortit la nit anterior a escoltar Folies Canàries, per locals que jo ja coneixia i no coneixia, lo que volien era fer la siesta, però l'anfitrió va insistir i es va emportar un Mercedes a la part senyorial de Las Palmas. Buf! En el camí, René i jo ens dormia en la sample butaca de darrere. Al arribar, un senyor amb librea va obrir la porta d'un palauet modernista i una vegada dintre, tot ple de luz i marfils de tot el món, però, Gemma, uns quadres horribles.
Ostres, i què va passar? Perquè la situació era un pèl incòmoda.
Es van ensenyar més de 10 habitacions i després també ens va ensenyar la seva esposa cargada de joies i a la filla, que era un primor, amb traje blanc, pianista i guapíssima. Aquell bo home, encara de triomfador, ens diu si volien un whisky. Jo, que ja havia arribat al límit, vaig dir que no. Però René, que no s'aguantava, va dir que sí. Amb el whisky en la mà, el senyor, que havia sigut cònsol de Rússia, a Rússia, i era l'ambaixador de Venezuela, diu amb un somriure d'orella a orella: "Ahora viene la sorpresa, prepárense". Obre una porta gran i ens assenya a l'estudi on pintava. Sí, sí, pintava.
Però està molt bé que la gent pinti, no?
Sí, sí, però espera. La cosa... Va passar un minut de silenci, René mira els quadres que havia en les parets i en els cavallets i em mira a mi amb cara d'emprenyat i li pregunta a l'embajador: "Oye, ¿tú nos conoces?". L'embajador nos mira amb cara de sorpresa: "No nos habéis invitado para que expongamos estas pinturas, porque no me interesan nada". Al pobre embaixador li va canviar la cara i va dir un no que li va arribar fins al clatell.
La sortida va ser força complicada, no?
Jo no sabia on ficar-me. René, amb un whisky, era d'una sinceritat apabullant. Era molt directe i deia les coses tal com la venia. I aquesta sinceritat i l'esperit crític tan directe li havien ocasionat més un problema.
Sí, però també diuen que va defensar molt els artistes de la seva època.
I tant, s'estimava molt els artistes. René va néixer a França, a Saint-Étienne, en 1926. Al finalitzar la Guerra Civil Espanyola, va venir a Sant Celoni amb el seu pare, que treballava a la fàbrica Pàmies. René va estudiar aquí i a Barcelona. Va conèixer pintors de Dau al Set abans de constituir-se la revista. Era molt amic d'en Cuixart, d'en Tàpies, de Joan Pons i d'en Brossa. Crec que va tenir la sort de no sentir-se de cap país, perquè això dona la llibertat de no tenir de justificar res. Com galerista va tenir una de les trajectòries més importants que he conegut. Tenia un cor de nen i sempre molta il·lusió per qualsevol projecte artístic. Un gran ull per la pintura i un olfato a l'elecció dels artistes. Era molt amic de l'escultor Marcel Martí i d'en Cuixart i de molts altres. Jo, com a galerista, vaig aprendre molt d'ell.
El meu amic Gemma, René Metràs, va morir inesperadament als 58 anys. És enterrat aquí, al cementeri de Sant Celoni, a l'ombra del Montseny.
Ostres, Antonio, és curiós, perquè tants artistes a prop del Montseny, com Tàpies, Cuixart, Santi Santa Maria, Mario Bedini, i alguns morts relativament joves.
Ai, sí, sí, el Montseny és màgic. La muntanya sempre ha elegit la gent. En un principi nosaltres ens acostem i després el Montseny ens adopta. Per acabar, Gemma, un dia d'hivern, passejant amb René Metràs i l'escultor Mercè Martí per Figuera, varen decidir anar a menjar una arrossada a Cadaqués, a casa de la Paquita, que feia un arròs magnífic. Ben dinat, varen passejar per al Cap de Creu. Feia molta tramuntana. Quasi no podien caminar. René va dir que sense la tramuntana i sense el Cap de Creu, Dalí i tots els surrealistes de l'Empordà no hauríem fet res. I tenia raó. El Cap de Creus és un dels paisatges més impressionants del món. Aconsello la visita a qualsevol oient que tinguem. No l'oblidaràs mai. Quan el vent bufa de debò, sempre té una música. Ja lo deia Ulisses davant de les Termòpiles. Penso, Gemma, en una meravella de cançó composada per el tip més antipàtic que he conegut mai. Precisament a Cap Roig i un dia de tramuntana.
No em diràs ara que l'antipàtic és en Raimon, ho dic per la cançó del el vent.
No, Gemma, no. El cantant de Xàtiva, Raimon, és un estimat amic de fa més de 50 anys i és molt simpàtic, és un tipus molt agradable. Parlo de Bob Dylan, que diuen en castellà, Bob Dylan, i que cantava a dur amb la Joan Baez quan eren parella. La cançó es diu La reposa està en el vent i està cantada per Bob Dylan i Joan Baez en 1968.
How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years must some people exist before they're allowed to be free? And how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many times can a man look up before he sees the sky? How many ears must one person have before he can hear people cry? And how many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind.
Avui, des de la finestra d'Antonio Niebla, dediquem aquesta bellíssima cançó a René Metras, amic i galerista inoblidable, enamorat de Sant Celoni.
Al meu costat, Gemma Pasqual, portant el control, com sempre. La propera setmana tindreu més.